Sintonia de Tertúlia, a la 1:07, la COPE es matí de Menorca, dijous, tertúlia dedicada a temes turístics. Miquel Ponsatí, molt bon dia.
Bon dia, bon
com
dia
a tothom.
Ei, fa fresca, però bueno.
No plou encara?
Ha fet quatre gotes, però a Ciutadella no plou encara.
Cama de mosca.
Exactament, no? Cama de mosca.
Vicente Cajuso, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué mal, qué tiempo tenemos?
El tiempo muy bien, lo demás
bien.
Fantástico.
Lo demás fantástico. Entonces, ¿de qué vamos a quejarnos entonces?
No, nada.
Bueno, comencem a queixar-nos i tal, vinga. Petxató hoteler, tot encara no hi ha ni Antoni Barber ni en Vicenç Aroques, que esperen que s'incorporin. Una notícia dolenta perquè és el que afectarà algun establiment de la nostra illa, que és la fallida d'Horizonia i que no se sap què se'n faran les múltiples empreses que formaven part d'aquest conglomerat. Això sempre són notícies dolentes, no, Miquel?
Sí, el tema d'Horizonia tristament és una situació difícil, que si en el que diuen és cert, són moltes famílies que es veuran afectades en tot aquest tema, no? És tot una llàstima. Jo ara, així com venia cap aquí, i pensava, dic, és tot una llàstima que hi hagi hagut empreses i administracions i particulars també que hagin, sí, l'estat de confiança que hi havia fa 5 o 6 anys, i dic 5 o 6 però podria dir 7 o 8, allò va propiciar que la gent, no ho sé, com si no tingués seny a l'hora d'invertir, a l'hora de gastar. Clar, en aquests moments es veia d'una manera que ara, evidentment, aquí on hem arribat es veu totalment d'una altra, no? però pues, hi ha hagut massa gent que s'ha fotut baix del llit, diguem-ho així, no? I sincerament m'agradaria saber qui és qui ha provocat tot això, perquè qualcú ha provocat que la gent hi hagués tota aquesta equivocació massiva. No crec que sigui culpa de la gent, jo crec que hi ha hagut culpa dels qui realment havien de dir ei, al tanto, ei, és a dir, qualcú havia de posar prudència i no n'ha posat. De fet, el grup Horizonia sembla ser que són els deutes que se l'enduen pel banc, i sembla ser que també Barcelona es farà càrrec d'alguna de les seves empreses, em sembla, però bueno, ara hem de ser prudents i hem de veure com acaba aquest tema, no?
Hombre, esto es un poco fruto de la crisis. Aquí en España hemos tenido un crecimiento económico muy alto en los últimos años, y entonces nos ha llevado, digamos, entiendo yo que ha sido un poco un crecimiento falso, con pies de barro, porque estaba mayormente basado en la construcción, y claro, la construcción, si no tiene un crecimiento sostenible poco a poco, pues pasa que en el momento que tú inundas de edificios o de pisos el mercado, después se tiene que parar. Cuando hay un crecimiento de la construcción y este es alto, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, se tenía que haber frenado, porque si no, lo que se crece hoy, cuanto más crece, luego más cae. Y seguramente también la crisis mundial afecta al tema de Horizonia. Es decir, que los últimos años también ha ido bajando el turismo, y seguramente ellos, como tienen un conglomerado de empresas, pues les ha afectado. Que a lo mejor también, yo no conozco los números ni puedo opinar la solvencia de Horizonia, pero seguramente crecieron un poco por encima de sus posibilidades. Y es una pena, porque esto lleva casi 1.000 trabajadores en el conjunto de Baleares. Por lo que parece, y como la tertulia pues es más sobre Menorca, parece que en Menorca no va a tener un efecto, digamos, muy muy negativo, porque hay que recordar que últimamente turistas españoles y Horizonia, el tour operador, pues como han bajado tantos turistas, pues ya no tiene un efecto tan negativo como podía tener pues hace 4 o 5 años, o 3 o 4 años.
Vicenç Aroques, bon dia.
Bon dia.
M'us afectarà molt o no per les notícies que han tingut des de la hotelera la fallida d'Horizonia? Es podran recol·locar aquestes empreses múltiples que formaven part del grup?
Hombre, ara de moment s'haurà d'esperar, perquè de cada dia hi ha notícies noves. Vull dir que el que fa la setmana passada era la notícia de que te feia, o sigui, vol dir la comissió de la comissió de competència i volien esperar, pues, ja ha rebentat en ses mans. Vull dir que ja Orizonia s'adelanta, fa un ERE, i entonces ja aquí tenim que tot el conjunt d'empreses, és a dir, tot el que és tour operació, que era Iberojet, tot el que era el transport aeri, que és Orbest, tot el que era els hotels Lubai, tot el que era, per exemple, el Milo, que eren els receptors dels clients que arribaven a qualsevol puesto, a qualsevol dret turístic, pues tot això ara ha quedat una miqueta penjat. Sí que és vera que també hi havia en Batxena anteriorment Viatges Barceló, que en el final, quan va veure tot el que estava passant i tot el que tenien que pagar i tot el que havien vist que passava, pues, si no se va retirar perquè sí tenien un compromís moral i que l'havien acceptat, pues, pareixer que hi havia una manca de dobbes ràpid per part d'Orizonia i va voler acceptar el mes de desembre va acceptar una sèrie de millors per intentar pagar algunes coses que en el final no els ha pagades perquè també devia d'obbes i ata.
Barcelona deu estar aprofitant el moment a l'espera de que realment Orizonia estigui quebrada. No, perquè després anar-te quedant coses d'Orizonia val dos duros.
No, aquí val el que val. I valia el que valia. L'únic que passa que ara, pues, lògicament, aquí què hi haurà? Global hi ha que eres que se volia quedar tot. A lo millor ara ja no s'ho quedarà i se quedarà el que més li interessarà. Lo mateix que Barcelona intentarà coir el que més li interessarà. Barcelona, què és el que li interessarà en aquest moment per això? Per la part de Vivo, que no havíem parlat també, que Vivo són les agències de viatges, els punts de ventes.
El que eren viatges a Iberia, antigament.
Els portals, sí, el que jo he dit sempre, quan dic jo me'n vaig de promoció, on vaig? Vas a veure el tour operador? Dic, no, jo me'n vaig en els portals, allà on venen, allà on hi ha la gent que vol vendre.
Exacte.
Que pentures l'amo i 4 o 5 més empleats, o un grup d'això. Aquests són els que venen i aquests són els que els interessen, sí. i aquests són els Vivo. Però que aquests eren d'Orizonia. Què li interessa a Barcelona? Lògicament li interessa això. I també pareix ser que per completar i tancar el círcul
també se queda turístic, con la companyia d'aviació.
Sí, la filial de Portugal, que no, això sí que no ho cal d'entendre molt bé, la filial de Portugal.
Perquè este, no sé si estàs d'acord, este R, es un poco raro, porque si es un expediente de regulación de empleo, no tendría por qué estar negociando.
No ha desaparecido, quieres decir. No ha desaparecido del todo, pero sí que desapareix, porque la verdad es que
claro,
está mandando.
Es una quiebra técnica, no sí, tiene. Cuando es un expediente de regulación de empleo, en este caso yo creo que regulan lo que es el empleo, echan para que sea viable la empresa.
No, esto ya es una...
Pero para mí esto es una quiebra.
Ya es una quiebra declarada porque están mandando cartas incluso a casi todos los trabajadores de Parvic de que no se presenten a trabajar, a su puesto de trabajo.
Sí,
esto...
Sí, de fet, els edificis d'Orizonia se feien malotes i se gent agafava i portava.
Tiene pinta de que esto está a punto de cerrar. No. Aquí ahora lo que veremos es si son capaces estas dos empresas, Barcelona y Globalia, de poder absorbir el màxim de treballadors. Porque aquí, aparte de todo eso, hay dos: un drama i una part econòmica important per als empresaris que han quedat una miqueta penjadats, uns més i els altres menys, no? Perquè no tan sols han quedat els hotelers, sinó que han quedat els transportistes marítims, els transportistes terrestres,
i els efectes col·laterals,
els aèreos,
i els efectes col·laterals a empreses que no són seves, però
alquilers de cotxes i taxis i autobusos.
Hi ha molta de gent que queda penjada, no penjada de mort.
A nivell de Menorca tenien moltes places aquí que pot haver
mudat. Sí. Ten en cuenta que Iberojet era...
Era el turoperador español.
En el seu conjunt. Era el turoperador més important.
El número uno espanyol, no?
Més important que teníem, sí, que teníem aquí en Espanya, no? Tant a nivell nacional com, sobretot, també, el que duia era molta de gent a Egipte, tot el que és la part propera d'Àfrica, i no Àfrica, la manejava ell. Després
sí,
també
després Egipte...
tenia molta Cancún, tenia molta República Dominicana, era un dels proveïdors més importants, si no és més important. I clar, quan una cosa com aquesta rebenta, creu-me, sí, que fa tremolar tothom.
Però no tenia, creo, no sé si estoy equivocado, però creo que estava repartido entre tots els hotels, no treballava, digamos, al 100%.
Normalment no se treballa.
No tenia el cupo completo de...
Jo en su dia tuve una garantia con ellos de... garantia de ocupació.
Sí.
Que quiere decir que él sí yo sí trabajaba solo con ellos, pero no trabajaba con ningún otro tour operador nacional, no podía tener ningún otro tour operador nacional, pero ellos me pagaban una garantía importante. Yo he tenido muy muy buenas ocupaciones con ellos, y bueno, y ahora no, porque ya el asunto ya no estaba tan claro, desapareció. Correcto. Las garantías,
claro.
Pero seguíamos teniendo,
o sea,
un
que...
cupo muy importante.
Aquí a Menorca que... hi ha bastants d'empresaris, sí, que hi feien feina amb ells.
Sol, nosaltres i tots, i no queden els hoteleres, i queden els hoteleres quasi tot.
Al redor de quants llits,
aproximadament? En això, la veritat és que no t'ho podria dir.
Mireu, segons el portal Hostel Tour, fins avui vespre, fins a les 10, a les 10 es podria confirmar aquesta compra per part de Barcelona d'Horizonia, si els bancs no suposen.
Horizonia, te refereixes a...
Sobre Orbest i sobre Vivo.
Sí, sobre Vivo i Orbest. Sí. 409 agències, és a dir, 409 punts de venda.
155 oficines, posa aquesta
informació. Són 409.
Bueno, serien uns 4 milions d'euros que podria pagar a Barcelona per aquesta operació, per Vivo, per les agències i per...
Bé, això el que farà segurament Certe o Sere serà que tots els dobbers que pugui treure, tenen en compte que està deguent molt de dobbers, i hi ha que pagar a tot el personal, i ara hi ha que veure amb aquestes, se parlen de 5.300, 4.000, en fi, no se sap molt bé, a Baleares 1.000, aquí 15 persones, a Menorca... que bueno, 15 persones són 15 persones, que pues,
no, lo peor son los 1.000 de Baleares, mil,
sí,
treballadors.
Sí, però és que són 1.000 puestos de feina, 1.000 puestos, 1.000 drames.
Són muchos.
Hi ha molta gent que se quedarà sense feina ja antes de començar la temporada.
Exacte. Sí.
Un drama personal, no? I ara hem de veure si, per lo menos, amb aquest dobbes, que potser podran treure venguent part, parcialment venguent coses, pues pot anar a pal·liar el que deu en joc amb gent d'aquesta empresa que fa 20 anys que estan fent feina, i que hi ha gent que els han fet un desgraciat.
Hombre, avant,
que han quedat amb una edat un poc
carrereta. Jo vull dir que normalment quan una empresa està a punt de fer fallida i potser hi ha algú interessat en comprar alguna part de la seva empresa o alguna cosa que sigui interessant del que aquesta gent puguin tenir, clar, en aquell moment si el comprador s'entera de que aquell està a punt de palmar-la, normalment el que fa és s'acostuma a esperar a que es acabi de morir, perquè una volta mort val menys tot el que ha de comprar aquell que el que valia quan aquell encara era viu. Jo vull dir amb tot això que anem a veure, ja sabem que tot això és una situació molt difícil i evidentment convindria trobar-li solucions, però donat el fet de que Horizonia dona tota la impressió, per tot el que m'esteu dient i estic escoltant, de que Horizonia haurà de tancar les portes, jo voldria creure que potser entre Barcelona i Globàlia segurament faran la festa, faran el festí, i tal vegada clar que hauran de reconvertir el tema, clar que hauran de potser posar gent al carrer, però clar, de potser 3.500 treballadors que potser feien feina a Horizonia, si aquestes empreses s'ho quedessin, potser no són 3.500, potser estem parlant de molt menys, que de fet en definitiva serien els que quedarien sense feina.
Això
no?
Sí, és la Comissió Nacional de Competència, que en el mes de desembre va començar a posar les seues pelles perquè considerava que entrava en un
monopoli.
Amb un monopoli.
Sí.
Crec que això s'ho tenia que haver arranjat molt, molt ràpidament.
Sí.
Per què? Pues perquè evidentment era una empresa, o ha estat una empresa que estava en dificultats, i lo que, i també és vera que hi havia dues empreses que volien participar en la compra. Que, una que en aquell moment que no hi havia tant de lío, a lo millor inclús aquestes empreses vessin a portar més d'obvés des que ara tindrien
aquí vaig,
que portar jo. I què ha passat? Que s'ha aturat i després d'haver s'aturat ha començat, bueno, que ell tenia que pagar IATA
i no ha pogut pagar
una sèrie
i, clar,
de milions, que tenien companyies hoteleres que li estaven reclamant molt d'obvés, després que tenia, a part de IATA tenien uns altres pagos molt importants i que no tenien d'obvés, i aquestes empreses que volien comprar se feien càrrec de part de tot això, el qual vol dir que haguessin entrat en el final,
haguessin entrat, però quan aquests s'enteren
molt més suau, haguessin entrat a un descompte també de salaris, però molt més suau, perquè val més guanyar un 20% menys a quedar-te sense feina i sobre quan tornaràs a tenir feina d'aquí allà, no?
Vicente.
Tendria, no, jo lo que diu Vicenç es cierto, en aquel momento si una empresa tiene dificultades vale más negociar rápido y vender, porque cuanto más tiempo pasa, peor, el tiempo corre en contra de la empresa que tiene dificultades. Entonces casi era decir, bueno, casi regalarla, pero intentar recuperar algo y sobre todo pactar pues la recolocación de personal, que seguramente en aquel momento hubieran podido colocar más personas que
mucho
no
más,
ahora.
Mucho más.
Ahora, una vez que está el tema prácticamente quebrado, pues lo que decía Miquel.
Y ahora viene la otra parte, es que todo esto lleva a muchos sitios. Ahora está la gente que ya tiene las reservas hechas
también,
y algunas pagadas,
el perjuicio
gente
para el,
que tenemos
para el
por ahí dando vueltas por el mundo, que hay que repatriarlos, que parece que Orbes va a funcionar hasta el próximo domingo para traerse toda la gente que está por ahí, porque hubo un momento, me parece que hace dos o tres días o el domingo pasado en República Dominicana, que a un grupo de chavales no les dejaban salir porque no habían pagado, no habían cobrado. Que esto, la agencia que hizo su venta en su momento, tenia que haver sortit tot d'una i va avisar, i va dir, nosaltres mos farem càrrec d'aquest
tema.
Bueno,
a veure com transcorre i com evoluciona aquest tema. Una altra notícia bona, vinga, una que sí que és bona, que tenim quatre escales de creuers a Ciutadella.
Molt bé.
Però no tenim ni fingers ni...
Però de moment tenim agost, tenim agost, octubre i novembre, i són quatre escales, fantàstic, no? Barcos petits, de 500 places, bé, és igual.
También
val més això que res.
Però val
són
més això
mejores
que
los res. Pequeños son mejores en cuanto a poder adquisitivo del crucerista, son mejores de los pequeños que no los super grandes.
La gent amb pasta no es masifica.
Y bueno, es una buena noticia. Yo no sé si ayer también leí otra buena noticia, que sería la reconversión de las baterías de Yucalar y Viniancoya en hoteles. No sé si cómo lo ve.
Alguna cosa jo sé d'esto.
Tenim 4 minuts, venga.
Això és, bueno, és un tema aquí.
A mí lo que me ha chocado, perdona, Miguel, fue el hotel flotante de Alaior, que salía una foto con unas, no sé, digo, bueno, esto igual es bueno porque es innovación, es
no, mira, a ver, si tú ibas a decir y que no lo has dicho, a ver qué le parece a Vicente esto de los hoteles,
pues
y tal.
Cierto.
Es verdad que sí, pues a mí me parece fantástico. Ahora, si me hablas de los hoteles flotantes, no sé qué vos que te digui.
La reconversión de las baterías.
Esto ya me parece mucho mejor.
Porque tiene historia.
Y tiene historia y posibilidades, y no hay ningún impacto ambiental, visual, ni nada. Y yo, estas cosas despenjadas, esto que lo hagan en el Caribe y en zonas tropicales con troncos y palmeras, que es lo suyo. Y nosotros aquí, ¿qué hemos dicho?
Només volia donar dos punts de vista i dues opinions de muntes temes que heu dit abans. Tema dels creuers de Ciutadella. Primera cosa, important saber que els creuers, si tenen un punt de fondeig, que a més el faguem una mica coneixedor per part de les companyies de creuers, el creuer han de tenir en compte que quan amarra port, de pagar unes tasses, de veure si a lo millor les tasses que haurà de pagar per posar-se a una boa o per fundejar de fora d'esport, si són iguals o si són inferiors. Hem de tenir en compte que en aquests moments, clar que segurament els barcos que vindran seran barcos amb un
poder adquisitiu,
amb unes persones amb bastant de poder adquisitiu, tot això. Vale, això ho podem suposar. Però el que sí que està molt clar és que les companyies navilieres d'escreuers el que procuren també és que els hi surti el més barat possible els gastos del viatge. Per tant, també pot ser interessant que ells puguin fundejar i puguin entrar a port. Això és una opció que, evidentment, no descarta l'altra opció, que és l'opció dels dics d'Alba. Els ducs d'Alba faran falta, clar que sí.
Que de moment sembla que diuen que no hi ha
però,
per això.
Però, clar,
16 milions de pessetes.
Jo crec que el que hem de començar...
d'euros, jo encara vaig ser pessetes.
Jo crec que d'alguna manera el que hem d'intentar aconseguir és que Ciutadella comenci a xerrar de Ciutadella a nivell de creuers. I mira, si de moment han de fundejar, que fundegin, perquè després, si la cosa s'anima, els durs d'Alba els apagarà l'autoritat de ports aquest immediatament. El que passa és que ells han de veure perspectives i les perspectives s'han de
crear. Exactament. Si hi ha una rentabilitat, és possible una inversió.
Exactament.
Si no hi ha rentabilitat, no hi haurà inversió. Això
per un costat.
Bueno, però si nosaltres no... A veure, si nosaltres no tenim les possibilitats de que venguin barcos grans, que està per veure si és més rentable o menys rentable que venguin grans o petits, però jo crec que contra més gent hi hagi, més possibilitats hi hagi que la gent pues, gasti més.
Això sí.
Aquí el que hem de començar ja, gran o petit, que se comenci a dur barcos i que comencin a veure el producte que tenim i que se comenci a parlar de què és interessant.
Jo...
I a partir d'aquí ja veurem si després poden fer aquesta inversió.
És que jo el que em dóna la impressió, Vicenç,
de totes
Vicenç,
formes aquesta inversió se farà.
Avui vos diré Vicenç, perquè tots sou Vicenç. Sí. Jo el que em dóna la impressió és que el barqueig pot ser fins i tot interessant dins la situació de crisi que estem vivint, perquè el barqueig en les navigueres aquestes els costa menys que amarrar a port i va de pagar unes tasses a ports. És a dir, per tant, tal vegada pot ser interessant, sí, que de moment comencem a donar nom a Ciutadella, faguem barqueig.
El barqueig que són els mateixos barcos que
els mateixos barcos duen les barques que són
de salvament, no?
Clar, i tant, i són barques grosses.
Que són aquelles que ara tothom està mig...
acollonit.
Sí, jo no ho podia dir, però...
No, bé, però allò va passar perquè hi havia gent, mentre la barca pujava cap amunt, hi havia gent a bordo, perquè de fet, jo no sé per què, hi duen gent a bordo quan te la pugen amb els cables, sincerament.
Bé, perquè en caigui una...
Es va rompre.
No,
sí, en caigui una, i ara tu vés-te'n de creuer i te diguin, vinga, hem de fer una prova.
No, no t'equivoquis, perquè el passatger no agafa la barca en la barca penjada dalt.
No.
Agafa la barca baix, ja la barca és dins aigua quan l'agafa.
I quan baixes tu baix?
No, hi ha una porta. Baix en el barco a l'alçada de ses barques.
Amb aquest tema logístics de com pujar i de ballar de ses barques, acabam. Vicente, gràcies i molt bons dies.
Gràcies a vosaltres.
Vicent, gràcies, bon dia. Miquel, bon dia. Fins un altre. Adéu.
Bon dia.
Adéu. Adéu.